Bona nit, són les 10 i a partir d'ara tu jugues. I quan són les 10 i 2 minuts, quasi bé ja aquí en directe al 107.2 de l'FM a Ona Codinenca, comença una nova edició del programa d'esports de Sant Feliu de Codines del Tu Jugues. Ja sabeu com cada setmana de 10 i fins a les 11, si voleu actualitzar-vos de la informació esportiva que passa aquí a Sant Feliu de Codines i tot el que passa al voltant seu, doncs escoltant aquest programa us podeu actualitzar mínimament. I com ho fem? Ho fem amb un grup de gent que jo crec que cada vegada doncs, sembla que estiguem sent més, eh? Avui teníem nosaltres, com sempre, el Quique en el control tècnic, el Murri, que ja sabeu, doncs, una setmana es porta ja, que ens està assessorant i ens està doncs, fent de col·laborador i suporter fantàstic en el programa amb la vessant de l'hoquei. I tenim el Ton, que està a punt d'arribar pujant escales. I, a més, com no, avui, senyors i senyors, a nosaltres tenim un pare. No sé com dir-ho. Jaume.
Bona nit, bona nit.
Molt bona nit i ara sí, felicitats en directe, aquí t'ho podem dir, ho hem estat dient aquests darrers dies.
Moltes gràcies.
Doncs bueno, un futur esportista.
Això esperem.
Un futur Ronaldinho o què?
Bueno, s'intentarà.
M'han dit que el Jaume ja li ha enganxat una pilota al peu amb una cordeta i vull dir, és l'únic regalito que té.
He omplert el pis de pilotes, així no té més collons que ajudar-les.
Doncs bé, fantàstic. Doncs avui amb l'equip força al complet comencem aquesta nova edició del Tu Jugues, que ve farcida de coses, notícies vamos, a raudals, que se'n diria. Tenim amb nosaltres avui aquí en directe, entrevistarem el Toni Corderas, fins ara entrenador del cadet del Sant Feliu. A més, és molt possible que puguem connectar en directe amb l'entrenador de la Gleva, que és el proper rival del primer equip del Sant Feliu, que aquesta setmana doncs, va tenir un resultat positiu. A més, venen notícies al voltant del futbol, de l'hoquei. La veritat, és un programa molt completet que jo penso que no et pots deixar escapar. Així és que comença a engegar la gravadora perquè hi ha talls interessantíssims.
Si tu jugues, l'equip d'Ona Codinenca també. Tu jugues els dilluns a Ona Codinenca.
I comencem amb els titulars de la jornada. Comencem per l'hoquei.
Un Salamar Sant Feliu agafa la bona línia en un moment clau de la temporada. Els codinencs guanyen altra vegada, aquest cop fora de casa. La revolució dels juniors que va viure l'equip a causa de les baixes de jugadors com Lupion, Canyades i Cusó, que van donar entrada a Eudal i Marius, es va veure reflexada en el marcador on van fer 3 dels 5 gols del partit. El Primera Catalana sorprèn el líder del seu grup i guanya el Girona. Partit de gran hockey per part dels codinencs amb una destacada actuació de Pol i el retrobament del tàndem Murri Vila que van fer de les seves. El femení va descansar aquesta setmana, doncs el Caldes va demanar l'apressament per la malaltia d'una jugadora. L'Atlètic es treu l'espina de les darreres derrotes amb una golejada a casa contra la Salle Bonanova. La lesió del porter visitant va ajudar molt al resultat avoltat, que fins i tot va provocar que els barcelonins decidissin acabar el partit a 12 minuts del final. El comitè de competició, gràcies al recurs interposat per la directiva de l'Atlètic, baixa la sanció de 5 partits a 2 al davanter codinenc Guillem Echevarria per l'expulsió de la setmana passada.
I continuem amb el futbol.
El segona territorial ha jugat 2 partits aquesta setmana. El primer es va disputar dijous com a visitant contra el Calldetenes. Va acabar en empat, en un partit amb molt poc a destacar, a banda de l'expulsió de Xuso. El segon partit, jugat aquest cap de setmana contra el Gerona a casa, va acabar en una victòria després de remuntar un 0-1 en contra. Els punts van quedar a Sant Feliu, però l'equip no acaba de sentir-se còmode sobre el camp. El juvenil, després d'uns partits amb resultats negatius, torna a guanyar amb l'intenció de canviar la línia negativa en la que s'estava submergint. Toni Corderas, fins ara entrenador del cadet, cedeix el seu lloc a l'Àngel, delegat de l'equip, al·legant motius personals.
Els esports, la cultura, la història, els viatges, l'oci, la política i la gastronomia. Tot a Ona Codinenca. 107.2 FM.
I pels amants dels números i les estadístiques, carrusel de resultats. Comencem pel futbol. Segona territorial, grup 5, Sant Feliu de Codines 2, Lleona Club Esportiu 1. Això deixa el Sant Feliu en cinquena posició amb 31 punts, a uns 9 punts de la promoció d'ascens i 10 punts del líder, que ara mateix és el Sant Feliu Sasserra. Juvenils, segona divisió, grup 19, Sant Feliu de Codines 4, Aiguafreda Unió Esportiva 2. Això deixa els codinencs en aquests moments en quarta posició a 11 punts del líder, que en aquests moments és l'Olímpic La Garriga. El cadet, primera divisió, grup 6, aquesta setmana el Sant Feliu ha descansat i això deixa els codinencs en 14a posició i el líder de la classificació és l'Osona amb 43. Infantils, primera divisió, grup 6, Roda de Ter Club Esportiu 6, Sant Feliu de Codines 0. Això deixa els codinencs en 8a posició i el líder continua sent el Roda de Ter amb 47 punts. Alavins, segona divisió, grup 30. Olímpic La Garriga B, 2. Sant Feliu de Codines, 3. Aquesta victòria deixa els codinencs en novena posició amb 20 punts. El líder en aquest cas és el Bellavista Milan. I passem a l'hoquei. Primera estatal, promoció en Raspeig, 2. Sant Feliu Club de Hockey Patins, 5. Això deixa els codinencs, en aquest cas, ara m'he quedat fora de joc, en 11a posició amb 26 punts, amb una zona ben tranquil·la en quant a situació de descens. Primera catalana, grup B, Sant Feliu de Codines B, 6, Girona Club de Hockey, 4. Aquesta victòria contra el líder deixa els codinencs en desena posició amb 31 punts. Segona catalana, grup C, Atlètic Sant Feliu i Spice, 9, Salle Bonanova Club Esportiu, 1. Això deixa els codinencs en novena posició a mitja taula i respirant una mica més tranquils. Pel que fa al femení, aquesta jornada no va jugar, va descansar, i això deixa doncs a les nostres nenes en segona posició encara, amb aquests 45 punts que ens donen aquesta visió de poder jugar competicions estatals.
Necessita reparar el seu ordinador i no sap on ha d'anar? Necessita una xarxa per la seva empresa? Vol un ordinador fet a mida? Els seus problemes han acabat. Truqui sense compromís a Serveis Informàtics Josep al 93-866-2745. 866-2745. Oferim serveis tècnics per a empreses i particulars. Reparació d'ordinadors, xarxes, internet. Li oferim servei a domicili i li reparem l'ordinador a casa. Si es tracta d'ordinadors i d'informàtica, Serveis Informàtics Josep és la solució. Recordi aquest telèfon, 93-866-2745. 866-2745. És fàcil, 2745.
I amb aquesta música de fons volíem continuar el programa avui perquè, pels amants de l'esport, aquesta música que sona de fons té importància. I per què? Sobretot per aquests seguidors del futbol. Aquesta setmana vam rebre la notícia de que en Toni Corderas, entrenador del cadet, deixava l'equip perquè, bueno, per situacions personals. I una d'elles és això que sentim de fons, la dedicació també per una altra de les passions d'en Toni, com és la música. I com no, volíem parlar amb ell doncs perquè ens expliqués una miqueta com ha anat tot això, com està veient la situació del cadet, de tot el futbol base i del primer equip. I avui l'hem convidat i el tenim amb nosaltres. Molt bona nit, Toni.
Bona nit a tothom.
Bé, Toni, tu ens expliques aquesta música de fons una miqueta d'on surt.
Bé, és un treball que estic començant ara. Bueno, ja porto diversos temes fets i vull tornar a muntar grup i vull tornar a fer una mica de moguda com havia fet temps, anys enrere, no? I em porta molt temps fer això i no tinc temps pas per tot. Aquesta és una de les raons perquè ara és el moment de deixar una part del futbol. L'altra part són els porters. Els porters no que els deixo, és una feina que m'agrada moltíssim i en definitiva jo estic al club per entrenar els porters, eh? El cadet va ser, llavors en parlarem si vols, però va ser, diguem, un annexe d'això, no estava jo per entrenar el cadet, estava per entrenar els porters, no? Que és el que sé fer, crec, i el que faig bé.
Bé, en tot cas, doncs arriba en aquestes dates i a mitja temporada decideixes deixar el cadet, sí. Així suposo, doncs, per aquestes obligacions. En tot cas, si més no, de cara doncs al seguidor del futbol, sobta el fet de que deixar l'equip a mitja temporada, no?
Sí, el cadet, de totes maneres, jo el vaig agafar l'any passat, també a mitja temporada. Sí. en Riverol el va deixar també per raons personals, jo el vaig agafar i el vaig continuar, vam acabar la temporada, jugàvem a segona, no hi havia la pressió de primera, primera és un altre món diferent. Segona, no tens l'obligació de guanyar. A primera tampoc, s'ha de dir que vivir la Junta mai m'ha donat cap mena de pressió, però és una pressió personal també, no? De caram, si estàs jugant una competició tenim un equip per quedar a la meitat de la classificació, més poder no, però a la meitat de la classificació sí. I ara anem molt avall, molt avall. Suposo que penso que vols parlar d'això, no? En part, no?
Bé, no, és saber una miqueta la situació,
sí,
no?
Sí, sí.
El cadet semblava doncs, que anava jugant en aquesta mitja classificació,
sí,
i a les darreres jornades potser el veiem a la part baixa de la classificació.
Sí.
No sabem si la situació també és una mica de desmotivació, preocupació, voler donar una mica de cop d'efecte de cara doncs, també ajudar els nanos a que doncs, un canvi d'aires a vegades doncs, en aquest sentit diuen que funciona, no ho sé. Jo no en sóc partidari sempre en aquests casos de projectes de durant un any. No?
Sí.
I més coneixent-te doncs, sabem que ets una persona molt treballadora i molt disciplinària, i per tant doncs, és una cosa també molt important de cara als nanos, no? La disciplina i el treball, i per tant doncs una miqueta conèixer, no? Realment doncs si hi havia, si tot és part doncs una mica que segurament és la base d'aquesta decisió, que ha sigut el fet de tota la feina que se t'està acumulant en aquests moments i que un ha d'acabar doncs escollint en certa manera, i aquí doncs amb el recolzament de l'Àngel doncs que s'hi ha pujat al carro doncs fantàstic, però també doncs veure doncs si hi havia aquesta part que potser com a entrenador doncs, la preocupació de dir no sé, no veig què puc fer més, ho he fet tot per aquests nanos, sembla que no acaben de tirar millor, doncs aviam si algú ens pot aconseguir treure més suc. No?
Sí, de totes maneres, primera divisió de futbol és enganyós, perquè per exemple vam jugar contra el Manresa l'últim partit, que va ser dissabte passat, i és un equip de preferent. O sigui, és un equip de preferent. El Manresa és un equip que està jugant a primera divisió i pujarà aquest any si l'Escola d'Osona li permet, penso que sí, perquè ells ja tenen preferent i poden, no el necessiten. En canvi el Manresa possiblement pugi per guanyar una plaça preferent. Estem jugant amb equips doncs, d'entitat, és a dir, per exemple, l'Escola d'Osona mateix, el Vic, encara que sigui un equip que ha anat una mica amb el temps de baixa, torna a estar bé. L'equip que ens va damunt nostre doncs ens porta 5 o 6 punts, vull dir, i ens van guanyar de pallissa, cosa que no és pas normal. No. Són coses que són complicades a primera. A primera has de tenir un equip molt sòlid, un equip, un nano per cada posició, has de tenir un 11 més o menys arreglat, i llavors els jugadors suplents també han de ser jugadors arreglats. No es pot pujar de categoria, diguem, o aguantar una categoria amb un equip que no tot l'equip pot estar per jugar aquesta categoria. De totes maneres, la base del futbol que nosaltres practicàvem amb el cadet és el futbol de marca, és a dir, un poble com Sant Feliu, que tens els jugadors molt justets, pots aspirar a guanyar un partit i dos, i tres, i quatre, i cinc amb molta disciplina, anant a les marques, corrent molt tots i aprofitant els descuits del contrari, és a dir, jugar una mica al contracop. No? Aquest és el joc que podem aspirar a jugar, no podem jugar contra l'Escola d'Osona obertament perquè ens en fotran 15. No? Això, però així de clar, no?
Uh-huh.
Hem d'anar a l'home, hem de córrer molt, i no sempre es corre tant. És a dir, a vegades hi ha 11 jugadors al camp, d'aquells 11, 8 suen la camiseta a base de vent, hi ha 2 o 3 que s'hi arrepengen, no? I això un partit, un altre, fa que l'equip baixi molt. Tampoc és aquest el problema, diguem, els dos o tres aquests, vull dir, aviam, si ens entenem, això també fa, no? Que fa molt perquè els altres doncs acaben el partit que desil·lusionats, no? De veure que ells han corregut molt i la resposta no està per part dels 11 jugadors. Això ha passat molts partits.
En tot cas, en aquest cadet, tot i la situació actual que passa una mica en aquest sentit de desanimats, hi ha qualitat, no, Toni,
sí,
de cara al futur?
Sí, molta. La meva obligació, de fet, i el que jo transmeto, el que la Junta m'ha transmès a mi sempre, és de que surtin nanos per jugar, per fer un bon juvenil l'any que ve i per poder pujar al primer equip. Jo us tinc que dir de que hi ha en aquesta plantilla del cadet, i hasta inclús algun infantil dels que ha pujat que ara l'any que ve de cadet també pot funcionar molt bé, però hi ha, per exemple, puc dir noms com el Palau, com el Roger, com el Francesc, tots el Dani, el Quique, hi ha jugadors que tenen molta qualitat i que la tenen. Doncs clar, a primera han de ser 11 jugadors amb qualitat, no val tenir-ne 4 o 5.
En tot cas, també dir aquests nanos que ara és l'edat on realment s'han d'esforçar si el dia de demà volen ser grans jugadors, no? Perquè ara és el moment de polir la tècnica, d'anar preparant el físic perquè quan arribi doncs, l'edat de 18-20 anys doncs, tinguin totes aquestes qualitats desenvolupades per poder ser grans jugadors, no?
Sí, les tenen com a qualitats totes aquestes, les tenen molts jugadors de
sobretot no adormir-se, no deixar que ara s'arrepengi ningú que, amb aquestes qualitats.
Sí, de totes maneres, jo deixo l'equip, però l'Àngel és un bon coneixedor de lo que s'ha fet fins ara i m'ha ajudat molt en tots els aspectes, vull dir, estan ben armats en quant a entrenadors i quant a delegat, que ho farà el Joan, el pare del Roger, que ja ho havia fet, que és una persona encantadora i molt bona persona, i si segueixen la línia que es va deixar a l'últim partit contra el Manresa, que és la línia que jo he predicat sempre, i van jugar estupendament, vam perdre perquè era un equip superior al Manresa i no es podia guanyar, però la línia que, si segueixen aquesta línia de joc, acabaran a la meitat de la classificació, segur. És un equip que pot quedar 9è, 8è, més amunt és difícil, però aquí ens toca aquest puesto i segur que despertaran, o sigui, no n'estic convençut.
En tot cas, Toni, no et desvincules completament del club, simplement doncs guanyes una mica d'hores doncs, per dedicar-te a altres facetes, però continues vinculat amb el que és el primer equip. No?
Jo us he d'explicar una cosa, que esclar, és que sembla que ho digui i que sigui una excusa. No, mireu, jo el dilluns sóc al camp, el dimarts també, el dimecres també, el dijous no perquè està tancat, el divendres i tot no sé, i el dissabte tinc partit o diumenge, depèn com toqui. És clar, no pot ser.
Arribat no, moment, la veritat... La veritat que jo penso que quan algú fa d'una cosa d'una forma doncs, vocacional o altruista perquè li agrada, perquè creu en un club, perquè creu en uns colors, penso que no se li pot demanar més del que pugui oferir. No? I en aquest cas doncs, jo crec fantàstic doncs, que també es reconegui doncs, que es pot arribar fins a cert punt i no més. No? Per tant, jo penso que en aquest cas l'únic que sí que jo crec que el club no deu voler és que una persona com tu, molt vinculada al club, molt treballadora, no els deixi, i crec que, pel que em comentaves, doncs, continues vinculat amb alguna faceta. No?
Sí, amb els porters, que és el que fa anys que faig. Ja fa, ho anava comptant i així entre seguits i no seguits, poder fa 6 o 7 anys. O...
Ara tu deus passar bé amb els porters. No?
Sí, m'ho passo bé.
Que déu-n'hi-do quin parell de porters que hi ha en el primer equip.
Els del primer equip i la resta d'equips, Sant Feliu
estem fent una escola de porters bastant bona,
estupenda.
La feina del Toni no queda amagada, perquè realment s'estan veient porters d'una gran qualitat.
Sí, ho fan molt bé, de tota manera, al tanto, aquests porters també han estat vinculats amb altres clubs de categoria que també n'han après moltíssim, no és només la meva feina. La meva feina bàsicament és centrar-los per cada partit, és a dir, les petites coses, perquè ja en saben bastant, no? Però les petites coses que s'obliden sovint, és a dir, un contra uns o centros o en fi, o blocatges que a vegades s'oblida, doncs anar-ho repassant cada setmana i coses noves que jo veig anant a veure els partits, que veig que es poden solucionar, i es parla amb el que sigui, amb el porter que hagi jugat, i se li diu, escolta, amb això, el cas del Roure, el cas del Paré, i quan hi havia en David, que era un molt bon porter també, que va marxar ara, fa poc el setmanat, i bueno, parlant se solucionen els detallets, doncs, que, però vaja, són dos porterassos. Sí. De tota manera, l'únic que no m'agrada és que són molt alts tots dos. I la foto quedo molt petit. No, són dos molt bons porters. Però tots els equips tenen bons porters, Tots els equips, Tots.
No, m'imagino doncs, que si ets ho dius tu, Toni, que ets un expert en aquest sentit, veritat que quedem tranquils.
El que estic més content dels porters de Sant Feliu és que tots els que estan a la porteria, salvant poder algun cas molt concret que encara no ho acaba de saber del tot, perquè és petit i això, tots els porters que hi han volgut i volen ser porters, que això és molt difícil. No se'ls ha dit, fes de porter perquè no jugues. No, tots en volen ser i és molt difícil. No hi ha gaires pobles que tinguin porters a cada equip, No n'hi ha gaires de pobles.
Jo crec que té raó, perquè sobretot jo com a experiència doncs, sobretot del col·le, no? Que quan fas el típic partidet Sempre es diu, l'últim que toqui el pòster doncs porter, no? I ningú vol ser porter. I...
Mira,
per què el porter sempre es fica el més dolent?
Una cosa curiosa, per què li has dit al teu fill poder ser un Ronaldinho i un Víctor Valdés? Per què no? Si surt, per què cony ha de ser un Ronaldinho?
Si surt el bar, Ronaldinho no serà, però Valdés encara no.
I a part també s'ha de dir que guanya més calés.
Si surt el pare, no. Sí, sí,
no,
sí.
No, no, però vull dir, se sol pensar amb aquesta fugida, no? Un delanter fa gols, té un porter...
A més a més, el porter sembla, quan ets petit sempre poses el més dolent de porter, no? És allò de, va, el més dolent que es posi de porter, sí, sí, com a mínim algú farà, no?
Sí, sí, sí.
És algo espectacular.
Sí, sí. Jo per al·lusions...
El Toni és porter.
Jo vaig ser porter perquè, a part de que crec que estic prou xiflat com per fer de porter, va ser un entrenador d'aquests, no? No jugava, vaig dir, saps què? Per què no ho proves? I era la pista de Vigues, un dia que encara havia feien la fira aquí a Sant Feliu, i va ser... curiós, però el Pereira em va dir, va, fota't de porter, veiem què passa.
I jugaràs tots els partits, perquè només n'hi ha un, ni se'l veu un.
Això depèn.
També és cert que per ser porter necessites tindre el que s'ha de tenir.
Molta personalitat.
O no tenir-ho, segons com.
O no tenir-ho.
Res al cap, res al cap.
O jo s'encarregant de treure-t'ho. No, perquè aviam, futbol, suposo que més o menys, futbol sala, jo sé de porters que els han rebentat la cara amb un pilotazo, però fàcilment, I que això no els amaga que el pròxim partit la tornin a ficar, si convé.
De tota manera, hi ha una cosa, de petitons, i el més petit, per exemple, que em sembla que és el Flaquer, que és el Marc Flaquer, que és el més petit, que serà un, si no canvia l'actitud, oi, serà un porter boníssim, no? Se li veu el que jo he vist amb molt, molt pocs nanos, una forma de fer les coses que és que, bueno, no molts porters la tenen, tan petits, doncs ja de petits se'ls ensenya a estirar-se bé, a caure bé per l'ombro, a no caure per aquí, a no entrar l'un contra l'un de cara, sinó entrar de costat, en fi, tècniques que jo he observat amb altres entrenadors de porters. Jo vaig estar 2 anys treballant entre cometes, i el meu nano feia de porter i anava molt allà a Sant Adrià al camp de l'Espanyol i veia els entrenos que feien específics els porters, el Nocono i en Navas, que era l'entrenador del futbol base, i vaig veure molts entrenos, molts, a part de que jo havia fet de porter i a mi m'agrada, no? I em vaig aprendre moltíssim, i com que entrenava el meu fill els hi preguntava i em solucionaven coses, i això ho he anat posant en pràctica, no? Ho he anat posant en pràctica i funciona molt, vaja, sí, sí.
I com veus tu el primer equip? Ja que parlem de porters del primer equip, el primer equip de cara a aquesta temporada, què podem aspirar, Toni?
Jo tinc un... allà on quedaran tercers aquest any.
No fumis, una altra vegada, ostres.
Sí, sí, però home, està bé que sigui així. Van començar una mica d'una manera dubtosa.
Posats a tercers, desfiquem los segons, no?
No, no, no hi ha pressa, no hi ha pressa. No hi ha pressa. Jo penso que l'any que ve és un equip per l'any que ve poder pujar, si es manté l'equip tal com el veig jugar. Sí. El que passa que hi ha molts nanos que han pujat al juvenil, llavors en Santi és un entrenador que jo l'havia vist amb el juvenil i necessita el seu temps, és un home amb molt caràcter. No, el Santi no és el Santi de jugador, no ho és el Santi jugador, el Santi entrenador és una persona que calcula molt bé el que vol fer amb el temps. Jo ho sé pel juvenil, perquè va deixar un juvenil esplèndid, el juvenil l'any passat era una màquina de fer futbol. I el Santi se li ha de donar el seu temps perquè l'any que ve pugui pujar primera tranquil·lament. I aquest any, sense patir, quedarem dels 5 primers segur, i jo apostaria per un tercer lloc.
Doncs esperem que sigui així. Serà, també esperem que sigui doncs, amb en Toni Corderas com a entrenador de porters,
sí.
I continuï vinculat al Sant Feliu, que fa falta gent que es vinculi amb aquestes entitats.
Sí.
I agrair-te molt que estiguis que hagi estat aquesta nit aquí amb nosaltres en directe, i que ens hagis pogut doncs aclarir una miqueta aquesta situació, i és maco doncs que quan les situacions passen doncs la gent vingui, ens les expliqui la gent, i no es vulguin amagar coses ni coses d'aquestes que a vegades passen amb aquests temes. En tot cas, Toni, moltes gràcies, de veritat.
Totes més, l'última cosa que voldria dir, l'última de totes,
no,
és que hi ha una llei del futbol, i no sé si amb els altres esports, però hi ha una llei del futbol, i amb això ho vull deixar matat, diguem tot plegat, és que el que es diu en el vestidor no surt mai del vestidor. El que passa amb un vestidor no surt mai. Si surt, no serà per part meva, res del que ha pogut passar durant aquest any amb el vestidor del cadet o amb cap dels vestidors que jo hagi pogut estar.
No, i aquesta premissa valgui per tothom, doncs que el que passi al vestidor quedi així. En tot cas, qui faci alguna cosa que doni la cara.
Molt bé.
Moltes gràcies, Toni. De veritat, molt bona nit.
Bona nit.
I quan són les 10 i... bueno, dos quarts d'11 ja aquí en directe al 107.2 de la FM, estàs escoltant el Tu Jugues d'ara fins a les 11. Recordem que tenim un telèfon al 93 866 3239, doncs pel que vulgueu dir o si voleu participar en directe de qualsevol dels comentaris o de les qualsevol de les informacions que estem emetent aquí ara mateix i per tots vosaltres. I nosaltres, ja que parlàvem amb el Toni de futbol i del primer equip, tenim els dos comentaristes de luxe que acaba d'arribar a l'Oriol, allò amb les últimes notícies fresques, perquè comentem aquest partit d'aquesta setmana que sembla que es va guanyar, però sembla que l'equip no acaba de sentir-se còmode sobre el camp, no?
Bueno, jo vaig estar veient el partit i realment, aviam, hi ha moments del partit que es juga molt bé i hi ha moments del partit que, vist des de fora, es juga bastant malament. Però jo penso que és algo molt que els jugadors no s'acaben de creure el que són capaços de fer, perquè bueno, el partit va començar perdent 1-0, vam remuntar-ho amb uns moments de joc bastant bons. Va vindre l'expulsió d'Oriol, totalment injusta segons el meu parer i des de la distància que ho vaig veure, però m'agrada després parlar també d'aquest tema dels arbitratges, perquè també vull parlar de l'expulsió del Jesús. Però realment hi ha moments de joc que el joc és molt maco, que es practica el toc, que es juga a tocar, però a partir, per exemple, en aquest cas de l'expulsió d'Oriol o a partir del 2-1, va ser un joc de patadón, de pilota darrere, patada amunt i a córrer. I jo crec que no és el millor joc que sap fer el Sant Feliu, precisament és el pitjor que fan el Sant Feliu. O sigui, quan juguen així és quan tenen més opcions de perdre, penso jo. I crec que és un motivat que ells mateixos no es creuen que són capaços de fer segons què. Vaig tindre la sort de poder estar veient el partit amb un gran davanter del Sant Feliu com és el Jordi Bax, amb un gran migcampista com és el Lisma i amb un gran defensa com és el Chusso. I si fixaves, els comentaris eren totalment diferents, per exemple, entre el Jordi Bax i el Chusso, no? Pilotes dividides o pilotes que baixaven de dalt i que es penjaven amunt. Uns deien que es tenia que fer així, els altres deien que no, que es tenia que controlar. Jo crec que si li ve una pilota de dalt al Rafa, jo vull que la controli, m'entens? Perquè sé que si el Rafa la controla, sortirà amb la pilota controlada i sortim per baix, anem a mig camp i de mig camp anem avant. Però si agafem la pilota i la fotem als núvols...
A més, no sé si tenim mig i davantera, doncs, per jugar en aquest sistema.
Clar que tenim mig i davantera.
Per jugar amb el pilotada, dic, eh?
Ah, no, amb pilotada no. Tenim mig i davantera per jugar al toc, perquè és un equip de toc. O sigui, ho han demostrat sobradament, amb juvenils ho han demostrat i jugant ara ho han demostrat. L'únic que... jo crec que s'ho han de creure que ho poden fer, perquè és que si no, tot bon equip per poder ser un bon equip o tot bon jugador per poder ser un bon jugador s'ho ha de creure una miqueta que és bon jugador, sense arribar al límit d'anar de sobrat, no? però ha de saber què és capaç de fer. Si li fiquem impediments i els mateixos aficionats o els mateixos companys d'equip li impedeixen fer segons que a determinat jugador que té la qualitat per fer-ho, l'únic que estàs fent és fer-li agafar por i quan tingui que fer-ho realment no ho farà.
Oriol, per què diu el Santi que es faci amb aquestes situacions?
Bé, bueno, jo crec que estic molt d'acord amb el que diu el Jaume, que si el Sant Feliu està còmode quan juga la pilota per terra i quan intenta jugar amb criteri, no? I el Santi, la idea del Santi és aquesta, no? El que passa que de vegades sí que en algun moment sí que es diu doncs pilotes fora o juguem al mai ens ha dit juguem a trencar la pilota i jugar aquests partits de tennis tan horrorosos, no? Però que sigui, hi ha vegades que pel mateix que diu el Jaume, que hi ha jugadors que tenen molta qualitat i que podrien jugar d'alguna manera com més espectacular, de vegades alguna mica sí que se'ls va per aquí, no? I el que fa Santi és doncs una mica frenar aquesta creativitat entre cometes, però en el sentit de no complicar l'equip, no? De no provocar situacions de risc, sobretot en defensa, no? Santi mai ha dit en un mig o un davanter que no provi tot el que sap fer ni que intenti jugar la pilota per terra, ni molt menys, no? El que passa que si, per exemple, doncs en el cas del Rafa, doncs sí que l'ha de, entre cometes, collar una mica perquè no s'arrisqui massa en defensa, no? Però bueno, la consigna del Santi sempre és intentar jugar la pilota per terra, confiar en jugadors que tenen toc i sobretot mitjos i davanters, provar, encarar i en cap cas jugar a trencar la pilota.
Realment creieu que es pot fer un futbol control amb aquest tipus de categories? Jo ho dic perquè jo he vist dos partits de Sant Feliu en el qual un d'ells es va jugar horrible, l'altre es va jugar molt bé, però jo crec que la de terrascades que se'n va endur el Sant Feliu aquell matí perquè va ser aquí a casa, va ser impressionant. És a dir, vosaltres creieu que els rivals del Sant Feliu poden entendre que un equip els jugui al toc?
Jo no veig per què no. Segurament rebrem moltíssim i segurament els migcampistes rebran moltíssim perquè seran els que més tindran la pilota, però jo crec que és la manera que millor sap jugar el Sant Feliu, i com que és la manera que millor sap jugar és la que ha de fer. A més, el Santi ho ha demostrat en categories inferiors, que com li agrada jugar és així, i realment ho està fent. L'únic que sobta, que hi ha moments del partit que veus que l'equip està jugant molt bé i hi ha moments del partit que veus pilotades que no ho acabes d'entendre, i dona la sensació aquesta, no? Que no, ja no sigui, no que sigui una consigna o que sigui algú marcat des de vestuari, sinó potser és una sensació que té el mateix jugador quan està al camp, que no s'atreveix a fer segons què, o que té certa por, o que veu el partit guanyat, potser hi ha una certa pressió. També és veritat que Sant Feliu és una cosa que no entenc, però el primer equip té pressió i el primer equip ha de jugar bé i el primer equip ha de guanyar i ha de quedar entre els tres primers i tot això. Llavors això et genera en el jugador una situació que no és còmoda, i molt possiblement doncs, guanyant 2-1, doncs, la solució fàcil és fotre patada i pilota amunt, encara que no et vingui manat des de vestuari, si no és hi ha alguna cosa, doncs, que et surt, no? Intentar aguantar el resultat com sigui.
En tot cas, una dada que és pragmàtica, per dir-ho d'alguna manera, és la poca utilització de la banqueta per part del Santi. Mirat els darrers doncs, partits 9-9, etc, fent una mica de recopilació, sí que veiem pocs canvis, i habitualment s'acostuma a fer només un canvi, i en minuts, diguéssim, ja quan queden 10 minuts, un quart d'hora, no acostumen a ser gaire els canvis, no? I llavors jo pensava, potser no som nosaltres només, són tots els equips, però mirant la resta d'equips que hi ha en les categories més o menys similars, te n'adones que la mitja de canvis són 3 habitualment, i fins i tot n'hi ha força equips que arriben a fer els 4 canvis, no? Necessaris. A què pot ser això?
Jo no t'ho sé dir.
Home, jo soc, bueno, un dels implicats, no? Tampoc no sé els motius que té el Santi, no? Per fer més o menys canvis. Jo últimament estic entrant doncs de suplent també, i bueno, com tot suplent intentes guanyar-te el lloc, no? en els minuts que tens, i bé, tampoc no sé ben bé com ho veu el Santi, la veritat és que tampoc tinc, sé com dir-t'ho.
Més enllà, jo ho dic des d'una direcció, potser a l'hora de jugadors doncs, que s'entrenen, suposo, i jo penso que hi ha una categoria suficient amb tots els jugadors de l'equip doncs, per poder participar, sobretot en partits com el aplaçat d'aquesta setmana, que aquesta setmana va haver-hi un partit aplaçat al qual es va empatar 0, no? Potser doncs, en comptes de fer un canvi, doncs en fas 2 o 3 i revolucionar una mica més el partit, si més no per nervi, per ganes, per anar-hi, no? I és en això, en aquí, doncs dius, la sensació és, quina és la pregunta que em faig? No es confia en els jugadors o que hi ha a la banqueta, o quina és la pregunta que em faig, no?
No crec que sigui que no es confia en els jugadors, perquè si no tinc mal entès, el que sí que fa bastant són, no sé si rotacions, però sí que utilitza bastant.
Home, jo et sabria dir l'alineació titular del Sant Feliu en els darrers partits. Porta una línia en base doncs, a petites lesions o sancions, sí que hi ha modificacions d'algun jugador, i que no és una crítica, és una pregunta simplement en l'aire, no? Perquè possiblement hi hagin jugadors que necessitin també d'aquesta oportunitat per demostrar que són grandíssims jugadors, vull dir, jugadors doncs, que potser no han tingut ni en tota la temporada ni mitja part sencera, no? per poder participar. No ho sé, vull dir, segurament s'ha de ser entrenador i estan allà a les 24, no 24 hores, però sí els entrenaments, de tots els entrenaments, per saber el per què i el per què no, no? Però penso que inclús per motivar els mateixos jugadors i que no entrin en aquesta dinàmica de no participar, ha de ser important, no? Que els hi puguis donar aquesta sensació de poder jugar.
Sí, si el jugador, evidentment, si no se sent valorat, quan surti tampoc no,
exacte,
no rendirà,
no?
El que té que rendir, això és evident.
A banda que després poden passar coses molt dures, és a dir, tu et donen 10 minuts i vols sortir a fer-ho tot, i en 10 minuts o un quart d'hora o 20 minuts, que és poquet, no pots fer-ho. O sigui, no pots fer-ho, surt massa revolucionat, no dones temps.
Tens poc temps per demostrar el que vols demostrar, i no, normalment acaba sent al revés, no?
No demostres res, vas boig.
Al contrari, demostres el que no vols demostrar.
Sí, sí, corres més del que has de córrer i molt malament, no? Per tant, no sé, és una reflexió que em faig en veu alta, tampoc no és qüestió d'aprofundir-hi més en la sensació de pensar-hi, no? Pensar-hi i preguntar-nos el per què aquest tema. En tot cas, la valoració que jo crec que s'està fent és que el Sant Feliu no acaba de trobar una regularitat i sobretot no s'acaba de trobar còmode en el camp, i no sé d'aquí en endavant doncs, com ho veieu vosaltres de cara a aquest tram final de Lliga. Sou tan optimistes com el Toni?
Estic totalment d'acord amb el Toni. És més, crec que a principi de temporada, quan les coses anaven mal dades, també t'ho vaig dir, que quedaríem entre els quatre primers com a mínim, i ho segueixo pensant, perquè equip n'hi ha i qualitat n'hi ha.
En tot cas, què us sembla? Aquesta setmana el primer equip del Sant Feliu juga contra la Gleva. I nosaltres aquesta nit doncs, volíem parlar en directe amb l'entrenador de la Gleva. Ell es diu Miquel Codinach, una miqueta perquè ens valori aquest partit. La Gleva és un dels rivals directes del Sant Feliu. La Gleva està ara mateix per sobre. Crec que tenim ara mateix ja en connexió amb Miquel Codinach. Miquel, molt bona nit.
Sí, hola, bona nit.
Bona nit, i abans de res agrair-te l'atenció que ens tens aquí a Sant Feliu de Codines, a la ràdio Ona Codinenca, en aquestes hores de la nit, que suposo que estaràs mig sopant o a punt d'anar a dormir.
Sí, no, molt de gust per parlar amb vosaltres, eh?
Bé, Miquel, aquesta setmana que ve jugueu contra el Sant Feliu, la Gleva, un equip que acabeu d'ascendir en aquesta categoria i que esteu amb unes posicions, jo crec, de pòdium, per dir-ho d'alguna manera. Com es fa? Com es porta una temporada d'aquesta manera?
Bueno, doncs mira, per nosaltres és una sorpresa, la veritat és aquesta. Nosaltres tenim un equip molt jove, un equip, com heu dit ara, que hem pujat de tercera regional, que la majoria de jugadors són jugadors que sempre havien jugat de tercera regional, i nosaltres teníem unes expectatives, de, com tot equip que puja, de respecte, d'intentar salvar-nos, i la veritat és que estem fent una temporada que ni nosaltres ens ho creiem. Vull dir, per nosaltres és molt, però que molt positiva.
Jo, Miquel, suposo que l'estat anímic dels jugadors afavoreix, no? El fet de sentir, de veure's on estan en aquests moments quarts classificats, vull dir, a tan sols 4 punts de la promoció d'ascens, ajuda moltíssim, no, també?
Sí, jo crec que aquesta és una de les claus. O sigui, els jugadors, per mi, han fet aquesta temporada amb una gran il·lusió. O sigui, per ells era una satisfacció i una il·lusió tremenda jugar en una categoria superior que molts d'ells no hi havien jugat mai, no? I llavors aquesta il·lusió ha fet que cada partit el portin com una, amb unes ganes, amb un repte que sembla que no, que fa que estiguin molt concentrats, i almenys aquesta primera volta ha fet poder, jo diria que ha fet la clau del nostre èxit fins ara.
I Miquel, jo no sé si ens ho diràs, suposo que no, però de cara a aquest partit del Sant Feliu, a qui hem de vigilar especialment de la Gleva?
Jo no diria que hi ha cap jugador molt important. Jo diria que l'equip de la Gleva és un equip molt jove, però és un equip compacte. Som un equip molt regular, que en principi la temporada és molt llarga, no? Sempre hi ha baixes, altes, i nosaltres som un equip que fiquem i qui fiquem a la plantilla, doncs sempre tenim un equip compensadet. No hi ha cap jugador que sobresurti dels altres. Tothom té les seves qualitats, com no, però som un equip que podem notar aquestes baixes i aquestes altes que sempre hi ha, i aquests resultats regulars ens han portat allà on som.
I en el partit d'anada, Miquel, vau perdre aquí a casa del Sant Feliu per 2-1, si no tinc mal entès.
Sí, així és.
Com es preveu aquest proper partit contra el Sant Feliu, i què ens podries dir del Sant Feliu? Quines creus que són que les virtuts del Sant Feliu?
Bueno, el partit de la primera volta el vaig trobar un partit que podia anar, estava marcat una mica per les urgències, tant el Sant Feliu com les nostres. No? El Sant Feliu venia d'un inici molt irregular, molt dolent. Nosaltres veníem d'això, no? D'una categoria inferior, i també el començament era molt expectant, no? I podria ser un partit molt físic, no? Jo vaig trobar un partit molt físic, el Sant Feliu doncs molt agressiu. Em va agradar molt, sobretot un porter, molt bon porter. Recordo que també tenia una defensa, jo em sembla que una defensa dura, i molt bona delantera. Suposo que l'equip ha té un clar nivell ascendent, no? Ha anat pujant en amunt també, i suposo que això vol dir doncs que ha continuat jugant amb aquesta seriositat. Suposo que jo vaig veure que tenia moltes expectatives de molt bon equip, i suposo que els resultats ho estan marcant ara, això, no? Vull dir que ens trobarem segurament un Sant Feliu doncs en alça també com nosaltres, i un Sant Feliu que li tenim moltíssim de respecte.
I Miquel, mullant-nos una miqueta, quin resultat ens donaries per aquest cap de setmana?
Jo m'agradaria que guanyés la Gleva 1-0. Amb aquest resultat estaria contentíssim.
Doncs apuntem aquí la porra, aquest 1-0 de teu, Miquel. Si la guanyes, t'enviarem allà una ampolla de xampany, eh? I sobretot agrair-te la teva participació aquesta nit aquí en directe amb nosaltres, amb l'equip del Tujugues d'aquí d'Ona Codinenca. I bueno, dir-vos que si el Sant Feliu no puja però sí que ho fa la gleba, també us trucarem perquè ens pugueu comentar una miqueta com ha anat tot això.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molta sort a partir del dilluns que ve.
Igualment, gràcies.
Una abraçada, Miquel, bona nit. Bé, Oriol, ja veus, la gleba us espera, un equip doncs, que aquesta temporada acaba de pujar i ha sortit disparat cap a dalt de la classificació, per tant, els ànims els tenen molt a dalt i l'entrenador pronostica un 1-0, no sé què pronostiques tu.
Home, doncs jo, sincerament, un 1-0 està clar que no, espero que guanyem, no? I, de fet, jo de la gleba no me'n recordo gaire, però el que sí que sé és que estan molt motivats, no? Es nota perquè han fet una web espectacular i fan fotos de cada partit amb comentaris i això, i l'altre dia em van donar la direcció, vaig anar i em vaig trobar una foto així amb una foto meva així d'una situació del partit i d'altres jugadors que estava molt bé i vull dir que es nota que
estava molt maco. Vols donar la web a les nenes que estan escoltant el programa en directe ara?
va
sortir molt bé. Nosaltres ja ens l'ha donat, ens l'ha apuntat aquí en un paper cada un de nosaltres.
Ho dic per demostrar que són un club o un equip que estan molt motivats i que s'ho prenen molt en sèrio i aquesta web doncs ho demostra.
La veritat que sí, perquè jo parlava aquesta tarda amb el president de la gleba i l'home estava molt emocionat i li comentava històricament doncs, la història del Sant Feliu de Codines en el seu moment que va pujar a segona i a primera, no? I que això doncs, també podia tornar a passar doncs, amb un equip com la gleba. En tot cas, a primer hauran de passar per sobre el Sant Feliu, que jo crec que ho tenen molt més que complicat.
El tema ampolla de cava també veies per nosaltres? O...
El tema ampolla de cava és que com que estan a la gleba i no ens senten mai, doncs ara hem quedat de conya i després ja Déu dirà, no? Vull dir el que passa. Bé, i continuem quan són les 10:48 minuts en directe i passem a parlar d'un altre esport molt important a Sant Feliu, com és l'hoquei. Nois, aquest primer equip que sembla doncs, que amb una revolució júnior ha tornat a guanyar fora de casa de forma contundent, no?
Home, pel que comenten les cròniques, que va ser espectacular el partidàs que van fer tots plegats, sobretot els jugadors júniors, com tu bé deies ara, no? Tant el Màrius, qui va anar a convocar per primera vegada, com el Ferran i l'Eudal, el Ferran, perdoneu, no, que estava sancionat, el Llargués i l'Eudal van fer un partidàs espectacular. De fet, van fer els tres primers gols ells i la revolució de juniors.
El Llargués està quart golejador de la Lliga en aquests moments. Déu-n'hi-do, aquest xicot, com li fuma l'estic.
Deu ser quart golejador de la Lliga en primera nacional, en primera catalana i quasi en júnior també, perquè aquesta setmana van jugar contra el Caldes, també va sucar.
També va sucar contra el Caldes, Déu-n'hi-do.
Estic jugador que juga amb totes les categories i es passa cada setmana amunt i avall.
Vamos, que no es cansa, tu.
No.
Déu-n'hi-do. Bueno, en tot cas, destacar doncs, que el Sant Feliu potser es posa ara en una zona... fins ara estava en una zona morta, que deia jo, que no estava ni amunt ni avall, vull dir, estava ni pressionat pels de sota ni pels de sobre. Però bé, vist com van els resultats, pot començar no a mirar, evidentment, les primeres posicions de la taula, però sí anar escalant alguna posició a la classificació, no?
Sí, que passa que cada vegada que en parlem llavors hi fem una sotregada d'aquestes importants, no? Però bé, de fet demà juguen amb el Sitges, el partit que tenen plaçat pel magnífic temporal de neu aquest que va caure, i juguen a Sant Feliu, si la gent hi vol anar, em sembla que juguen a quarts d'onze o una cosa així. Bona hora també.
Quarts d'onze, fantàstic.
Hora ben del pla com aquesta hora nostra.
Uf, i demà Champions, tu.
I demà Champions, doncs imagina't. El pavelló estarà que no hi cabrà ningú. Doncs això, juguen demà aquí, amb tres punts més es situen... De fet, es posen a desens, em sembla, o en novena posició, però s'apila tot una altra vegada allà dalt, els tres primers estan a un punt de diferència i el Sitges mateix, si ens guanya nosaltres, es posa, em sembla que són a tres punts de l'ascens, vull dir que està tothom allà amb una pila, no? És una situació maca però complicada pel Sant Feliu per fer alguna cosa més que quedar-se aquí allà a la zona aquesta que ja és tu morta.
Bueno, aviam, si comencem a escalar posicions, com sí que sembla que ho fa aquest Primera Catalana, que va demostrar primer va demostrar que el Murri no ha perdut encara el saber agafar un estic,
que ara encara hi ha salsa.
Llavors va demostrar que amb el Vila i el Murri s'entenen de meravella, no?
Tota la vida jugant junts, no?
I que hi ha un nano espectacular, no?
Un, perdona?
Un nano espectacular, també.
El Pol va, el Pol segueix a la seva línia de l'any passat i d'aquest any. Llàstima que tingui poca confiança a vegades per part del club per fer-lo jugar a les categories de sobre i aquestes coses, però és un nano que jo crec que està capacitat sobradíssimament. Ha fet entrenar amb el primer equip, vull dir que... I quan juga amb nosaltres, i sobretot si juga amb el Pep i així, que també l'any passat ja s'entenia molt bé, jo estava veient el partit des de la graderia amb el seu pare i comentar la jugada i tal, i deia, hòstia, avui això té bona pinta, té bona pinta, i disfrutàvem. Jo li deia, dic, ara quan vegis el Pep i el Marc junts, això serà hockey samba autèntic.
Com va sentir, Murri?
Jo molt bé, jo... Bueno, ahir com...
El Murri sempre diu molt bé, vull dir, és una pregunta ben tonta aquesta,
no,
que li
més,
faig.
No, doncs, bueno, recolzat per grans jugadors, com vam comentar, aquest partit, doncs, era el partit que tocava tots els jugadors del primer equip que van poder vindre, i bé, no ho hem comentat, però el Girona anava líder i de fet es van fer crec que partidàs, no és que ara vulguis, no sé, molt egocèntric, però fer un partidàs i vam jugar molt bé.
Amb anècdota final.
Sí, bueno, al final doncs el Crono, no? El senyor del Crono no és que ho fes expressament, però quan faltaven 45 segons doncs per la tensió, perquè anàvem 5 a 4 i clar, eren contra els primers i tal, doncs hi havia molta emoció. I jo doncs, que no se'n va donar compte i no va parar el Crono. I un jugador de l'altre equip ho va veure i en comptes d'anar doncs, allà i dir, escolta'm pare, no, va anar amb l'estic i li va cardar un cop d'estic al Crono, que tant podia doncs, trencar la mà en el senyor com espatllar-lo, que és el que va passar, no?
Vamos, que
llavors,
30,
va, llavors van...
El segon va desbaràixer per complet.
I després d'una acció d'així doncs, bueno, es va muntar un tingladià, perquè clar, que si un, que si l'altre, que si... Bueno, no diria el que es va arribar a dir, però bé, i llavors quan ja, després de 10 minuts, que llavors inclús va baixar el president, l'entrenador, bueno, va estar en merder, l'àrbit va pitar la falta al revés, ens vam encaixar nosaltres, la va canviar, es va tornar a encaixar els altres perquè l'havia canviat, i vam estar un quart d'hora allà que no s'acabava els últims 45 segons.
Per això avui el 9-9 no posa resultat, perquè va durar tant el partit que no els va donar temps a la redacció de poder ficar aquest resultat del Sant Feliu contra el Girona.
A més a més, a nivell d'anècdota, a més a més, els del 9-9 sempre són metòdics, eh? Truquen sempre a mig partit.
Com aneu?
I sempre sents el Sergio que els diu estoy entrenando, ya más tarde, no? Però és sempre com si no ho sapiguéssim, que juguem a dos quarts, sis, quan juguem a casa, no? Però clar, com que la redacció doncs, jo conec una mica com funciona i tal el tema aquest, i van de cul, perquè fer aquestes taules de resultats ha de ser espectacular també, la pila de trucades que han de fer, suposo que quan deu tocar tu, i punto, no? Però...
Déu-n'hi-do, que divertit també això. Bé, en tot cas, tot i que reien, però penso que és una situació molt violenta i penso
no,
que
tant,
és una situació
sí.
Bastant espectacular que un jugador agafi un estic i foti cop d'estic i rebenti el marcador. Per altres feines, en Feliu ens ha costat tenir un marcador digital, perquè és digital perquè va amb els dits, com podeu comprovar, tot el dia anar tocant els botons amunt i avall, perquè si no allò no va ni petràs, que ens el fumin en l'aire també costa, no? I el Jaume ho sabrà, que amb el futbol sala suposo que havies de demanar al Sant Pare doncs, que et deixessin una miqueta l'aparat ok, no?
Va, o què? Sant Pare, no sé si me l'hagués deixat.
Però s'ha dit que encara va el Crono, eh? Va venir jo de 33 segons que quedaven, va passar a 40 minuts, no?
Déu-n'hi-do.
Va tenir un lapsus al marcador.
Es va reiniciar.
Però, sí, però bueno, però es va... No sé per què. No sé si van en cruix i alguna cosa, però bueno, al final vam poder...
Bueno, anècdota que si vosaltres vau triar molt en acabar, l'Atlètic va acabar abans. O sigui, a 12 minuts del final, la Salle Bonanova va decidir que marxaven. Vull dir, que perquè continuar... Es veu que va haver-hi una lesió del porter de la Salle Bonanova que va provocar doncs, que s'hi posés de porter allò que dèiem, no? El més dolent de l'equip, i realment era molt dolent, i vamos, li van fotre gols per tot arreu, i bé, en tot cas anaven 3-0 ja l'Atlètic.
Jo puc dir que vaig veure fins aquí, fins al moment de la lesió del porter, que vaig haver de marxar d'allà al pavelló, i Déu-n'hi-do com estava jugant l'Atlètic, eh? Déu-n'hi-do a mi em va agradar molt com estaven jugant, perquè vaig quedar una estona veient el partit dalt i em rima, evidentment. La Salle en Bona Nova, com que tampoc ens escolten allò que dèiem, no? No es caracteritza mai per tenir grans equips, perquè és un col·legi d'aquests de Barcelona i així, i mai tenen grans jugadors, perquè almenys els que són bons ja no juguen allà. Però bueno, és un equip que normalment a segona catalana són molt guerreros, perquè són d'aquesta gent que són d'usos, estan acostumats a jugar aquella pista allà fora al carrer, que si vas allà i vas gaire despistat te pots marxar cap a casa golejat tranquil·lament.
Una pista que té 5 cantonades.
Ah, 5 cantonades té.
Sí, segons com. Segons com munten les valles, a vegades tenen 5 cantonades.
Déu-n'hi-do.
Espectacular.
Un dia podem fer un monogràfic sobre les pistes de hockey de Barcelona, que allò és... Bueno,
Déu-n'hi-do,
no?
I ens queixem a vegades de la nostra, no?
Bueno,
que també ens podem queixar.
Queixar una mica, no?
També ens podem queixar, de la pista que hi ha aquí a Sant Feliu. Bé, en tot cas, aquest Atlètic, doncs, que sembla que torna a girar una miqueta la truita, que aviam si s'animen, perquè Cordill, jo crec que hi ha equip per fer coses millors. I l'únic, doncs, això, que el recurs que ens comentava la setmana passada del Joan Ramon, que havien dipositat a la Federació Catalana d'Hockey pel tema de la agressió fantasma d'en Guillem Echeverria contra l'àrbitre, que en principi semblava que eren 5 partits, ha quedat amb 2. En realitat haurien de ser 0 segons les cròniques, per tant doncs donarem per bo doncs que siguin només 2 partits, no? I bé,
jo només comentar-te una cosa aquí referent al partit del femení que no s'ha de poder disputar aquesta setmana.
Ah, exacte, jo del femení,
no,
què ha succeït amb el femení?
No vull crear més polèmiques de les que creu ja normalment, però bé, el Caldes no va venir a jugar a Sant Feliu segons el diari perquè té la portera lesionada, segons els jugadors de Sant Feliu perquè té una jugadora lesionada, o sigui la Montpart, que és una de les... Ja, jo estic parlant per la versió que m'han donat les jugadores de Sant Feliu, no vull posar on no em demanen, no? Però una noia que està lesionada i els partits de casa els aplacen tots.
Veiem, que estigui la un jugador, sigui la portera,
és una jugadora que és internacional i aquestes coses, suposo que és la pilar de l'equip, no? I suposo que quan no la tenen doncs perden els partits, evidentment.
Però,
o els perdre'ls i costa més de guanyar.
Però la federació que em pot acceptar que s'ajorni un partit per una lesió?
És la Federació Catalana de Patinatge.
I crec que també doncs, que el hockey femení, doncs, si no les cuida, no, poques que són, doncs...
Però és que és impressionant, o sigui, és que això és, jo crec que és manipular la competició. Vull dir, o sigui, en aquestes xicotes doncs, que hi ha una lesionada, doncs mala sort que fiquin una altra, o si no que juguin amb les que són.
Jo crec que és com també com el tema dels àrbits, perquè hi ha tants àrbits dolents de hockey, perquè com que hi ha pocs, doncs els han de mantindre i no els poden sancionar ni dir tu no puguis arbitrar. Que...
Tema dels àrbits, el Jaume també ho comentava amb el futbol. Jaume, crec que això un dia li haurem de parlar una miqueta més profundament del tema
arbitratges. Jo crec que hauríem de dedicar un programa sencer, perquè els arbitratges realment, el que us deia abans, el que va passar amb l'Oriol, és que és un àrbit, i el que va passar amb el Jesús la setmana passada, estic convençut que també, que són àrbits que, tant en futbol com en altres esports, que no han practicat o han practicat molt poc l'esport que estan pitant. I si no ho practiques no saps el que pites, perquè... Jo, sincerament, l'entrada que va fer l'Oriol, per mi, no era entrada de targeta, perquè per començar va ser totalment involuntària, d'esquena al jugador, vull dir, no, com a molt una groga, però el tio va interpretar agressió quan un tio que ha jugat a futbol sap que aquella jugada no és una jugada d'agressió. I en hockey, i en bàsquet, i en futbol sala, i en tots els esports passa el mateix, que són àrbits que no han practicat l'esport. I veus molta diferència quan et pita un tio que ha jugat a quan et pita un tio que no ha jugat. Veus moltíssima diferència.
I això sobretot.
I el que diu el Pep té tota la raó del món, que no hi ha àrbits i s'han d'aguantar els que hi ha. No?
I els pocs que venen, aquest xicot jove d'aquesta setmana, li munten aquest Cristo a 45 minuts dels 45 segons del final, que era un nano jove, jo no l'he vist mai per les pistes. Clar, és que... A part, no sé, les aficions de poble són aficions dures i, bueno, i a tot arreu, no? però si segons aquí, on vas, doncs, jo crec que com a àrbit has d'anar una mica amb els
campanetes al coll. El que sí que és dur és que ja acabem el programa i això per nosaltres és molt dur perquè ho passem molt malament. Ens encanta estar aquí xerrant d'esports, de diverses coses, però clar, ja queden només 20 segons i els vull utilitzar per recomiadar-me primer a tots vosaltres, moltes gràcies com sempre per estar aquí. Quique, com sempre, moltes gràcies.
Bueno, avui ha estat una mica desastrós, però...
Poc participatiu, avui.
Intentaré millorar-ho per la pròxima.
Participa més, que després et surten millor les coses. I sobretot, bona nit a tots vosaltres i moltes gràcies. I ens trobem aquí el dilluns que ve a partir de les 10 i fins a les 11.